Oriol Prats.
Bona tarda, són les 4. El PSOE ha tancat avui les llistes electorals del partit de cara a les eleccions generals del 23 de juliol, tant al Congrés com al Senat. Ho ha fet en un comitè federal protagonitzat per les protestes de líders territorials contraris a les decisions de la direcció del partit. Des de diverses federacions regionals acusen Pedro Sánchez de ficar mà en la definició final de les llistes i de no fer cas a les propostes dels territoris. Avui era evident el disgust d'alguns líders socialistes a les comunitats de Castella-La Manxa, Castella i Lleó i País Valencià. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, el PSOE ja té llistes de candidats pel 23 de juliol, però Sánchez ha hagut d'escoltar avui crítiques de més d'una federació provincial del partit que no està d'acord amb com la direcció estatal ha fet la distribució dels candidats. L'absència dels barons de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, i de l'Aragó, Javier Lambán, eren una mostra evident de que dins del PSOE no ha agradat com Ferraz ha fet les llistes del partit per aquestes eleccions. El secretari general del PSOE Castella-Lleó, Lluís Tudanca, era molt explícit quan entrava al comitè.
Defraudado, pero los argumentos, las motivaciones, la explicación la haré dentro del Comité Federal, que es mi manera de entender este partido. Lo he hecho siempre en todos los procesos internos y yo no voy a cambiar mi manera de entender este partido y de defender la opinión y la libertad de los militantes del Partido Socialista de Castilla y León.
A Castella-La Mancha, Page ha aconseguit situar la seva mà dreta com a cap de llista per Toledo. Aragó, Lambán, ha hagut de transigir i, en contra de la seva voluntat, ha vist com Ferraz col·locava la ministra Pilar Alegría com a número 1 per Saragossa.
A casa nostra, el PSC tanca files amb la direcció federal del partit i fa una crida a la unitat, ho ha dit el líder del partit, Salvador Illa.
Nosotros vamos a respaldar los criterios, como siempre hemos hecho los socialistas catalanes de la dirección federal, y estoy seguro que los socialistas vamos a afrontar unidos y convencidos de reivindicar una labor de gobierno.
Illa també ha dit que respecta la coalició entre Sumar i Podem, tot i això ja ha passat de puntetes i s'ha negat a valorar aquest acord polític. Per cert, que Sumar dona per tancada la polèmica pel veto a Irene Montero, assegura que la coalició ja està definida i tanquen la porta del tot a incorporar la ministra d'Igualtat a les llistes. Això, tot i la insistència de Podem, que no baixa del burro i segueix demanant a Yolanda Díaz que s'ho repensi. I encara un apunt més en plana política, a part de Sumar, s'han registrat a la Junta Electoral Central 11 coalicions més de cara a les eleccions del 23 de juliol. Tres són d'àmbit estatal, la més nombrosa és evidentment Sumar, que ha aconseguit reunir 16 formacions sota el seu paraigua, com Podem, els Comuns, Compromís, Esquerra Unida o Més Madrid, entre d'altres. Al Senat, l'única coalició és la que han signat Esquerra Republicana i Bildu, i la resta són coalicions d'àmbit autonòmic. I en plan internacional, Ucraïna assegura que la contraofensiva per recuperar territoris ocupats per l'exèrcit rus ja està en marxa. Tot i això, no ha donat cap detall d'on ni com s'està desenvolupant aquesta contraofensiva. Rússia, mentrestant, assegura que ja ha frustrat aquest dissabte els primers atacs a les regions ucraïneses de Donetsk i Zaporilla. I sobre les inundacions que va causar la destrucció de la presa de Kakhova, les autoritats de Rússia i Ucraïna han confirmat fa pocs minuts que el nivell d'aigua del riu Dnieper ja ha començat a baixar després de dies d'inundacions. Es calcula que hi hauria unes 40.000 persones afectades. I ara els esports amb Jaume Molló.
Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del MotoGP del Gran Premi d'Itàlia per davant de Marco Bezzecchi i Jorge Martín. Els millors catalans, Marc Márquez, 7è, i Aleix Espargaró, 8è. En tenis s'està jugant la final femenina de Roland Garros. Enviat especial de RAC1 a París, Albert Bassas.
De moment amb domini clar de l'actual número 1 mundial, la polonesa Iga Swiatek, que ja s'ha endut el primer set per 6-2 davant la txeca Muchova, molt superior fins ara Swiatek, que està demostrant per què és la millor jugadora del moment i per què ja ha estat capaç de guanyar aquí prèviament en dues ocasions. Un primer set que s'ha endut en 43 minuts de partit, ara comença el segon, la polonesa, per tant, que encarrila aquesta final, camí de guanyar el seu tercer Roland Garros, el que seria el quart gran slam de la seva carrera amb només 22 anys.
També avui, tot en directe a RAC1, a 6:45, es disputa el tercer Joventut Madrid de les semifinals de la CB, eliminatòria en patada 1. A les 7, el segon Barça-Liceo de la final masculina de l'Hockey Lliga. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. I a les 9, final de la Champions masculina de futbol, Manchester City, Inter de Milà, Istanbul. A més, en hoquei herba ja ha quedat definida la final de la Lliga Femenina. La disputaran demà el Club de Campo madrileny i el Júnior de Sant Cugat.
I el temps fins al vespre aniran descarregant ruixats i tronades a l'interior i localment ho faran amb intensitat forta i amb calamarsa o pedra, sobretot a la Catalunya central i les comarques gironines. Allà on no plogui, el cel continuarà mig ennuvolat, com fins ara, però amb moltes estones de sol i un ambient càlid i més xafogós a la costa. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a una hora al punt de les 5 i al portal de notícies RAC1.cat.
RAC 1. Cada dia, de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12-1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1.
Tots som...
RAC 1.
Jordi Ramo, bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Tu segueixes superfan d'aquest tema, eh?
Jo segueixo superfan.
Si aquest any t'has proposat convertir-te en Eurofan
i muntar una festa grossa per fer allò de...
Why am I need this point?
Si tens nostàlgia d'aquell... Vivo cantando. Hey!
Si t'hi vas reenganxar amb els escarats Måneskin i ho vas flipar amb Space Manda, precisament Why am I need...
Aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1. Això és Reconcentrat. Amb Edu Davant. Get a call from me. No, there's nothing to do around here during the week. So we're going to Memphis to get out of town.
Going to Memphis to mess around. Bona tarda, benvingudes, benvinguts a una nova edició del Reconcentrat. Avui dissabte 10 de juny, des d'ara i fins les 6, que arrencarà el Superesports amb en Xavi Puig i companyia. Avui obre aquestes dues hores de ràdio la música de Justin Townsend, un cantautor exponent de la música d'arrel americana, el blues i el folk. Fill d'una estrella del gènere, Steve L., Justin Townsend va tenir una vida dura marcada pel consum de drogues des dels 12 anys, els molts intents en va de rehabilitar-se i un talent que es va pagar el 2020, quan amb 38 anys va morir a Nashville per culpa d'una sobredosi de cocaïna i fentanil. Aquest és un dels seus temes, Maybe a Moment. En aquesta primera hora del Reconcentrat recuperarem la conversa de Jordi Basté amb José María García, el món a RAC1, ara que s'ha estrenat la sèrie sobre la seva vida a Movistar. I per arribar a les 5, el treball de Grau, de la Laura Grau, al No ho sé. Tornem a parlar a les 5. Fins ara.
Això és Reconcentrat.
Hay un José María que es la persona y hay un García que es el personaje.
Buenas noches. Saludos cordiales.
Geni, innovador, malparit, transgressor, exigent, rebel, insolent, Déu... Són alguns dels qualificatius que apareixen per definir José María García, Super García. És la docusèrie sobre la figura i la trajectòria d'aquest periodista que ja ha estrenat el segon episodi a Movistar Plus. Aquest capítol segon se centra en la rivalitat que els 90 va tenir en José Ramón de la Morena, una autèntica guerra civil amb desqualificacions i insults en antena, però també en cops de colze entre els seus equips per ser els primers. La setmana passada vam parlar amb de la Morena, però avui serà molt interessant tornar a escoltar-lo amb ell. Amb el mestre, amb un geni, José María García. Don José María, bon dia, buenos días.
Muy buenos días, San Jordi.
San Jordi, Virgen y Mártir, ¿cómo estás?
Pues bien, te digo, no llega Jordi, digo, habrá tenido algún problema, estará en la cárcel. No, pero yo creo que la alcaldesa no... La alcaldesa no ha cumplido sus arrebatos, ¿no?
No. ¿Cómo estás, José María?
Yo bien, hombre, con una pequeña preocupación porque está mi mujer ingresada.
¿Qué dices?
Que tiene EPOC y ha habido una plaga de neumonía, pero bueno, por lo demás, de todo lo que se puede estar a estas alturas.
Ya no te vas a poner nunca más, pero ¿nunca se te ha pasado por la cabeza volver?
sí se me ha pasado por la cabeza, pero al final tienes que recapacitar, analizar y decir, pero bueno, a mí nunca me han gustado las segundas partes. Me gusta cambiar lo justo, más bien poco. Y he llegado a la conclusión que en los momentos que estamos y con los ejemplos que nos están dando, yo querría volver, si pudiese ayudar, por agradecimiento, porque fíjate, llevo más de 20 años jubilados y hay sitios a los que no he ido hace tiempo y voy y es una adoración, es un cariño, es un respeto, es una felicidad. Y entonces digo, bueno, ¿para qué voy a hacerlo? Coño, estoy fenomenal así.
Hablabas de tu mujer que está ingresada y que esperemos que no sea nada, y seguro que no es nada, pero claro, hemos hablado mucho de José María García y ahora hablaremos del documental, esta docuserie que te podemos ver en Movistar, pero has hablado muy poco siempre de tu vida personal, pero siempre has puesto por delante el papel de tu mujer, de Montserrat, ¿no? Siempre la tenías muy presente siempre en todos los programas, porque cuando hablabas del Barça y cuando se metían contigo siempre decías, pero ¿cómo no voy a querer a Cataluña si mi mujer es catalana y se llama Montserrat? Pero siempre hablabas mucho de ella, pero casi nunca has hablado de ella y de lo importante que habrá sido ella para aguantarte todos estos años, claro.
No solo para aguantarme, ella ha sido absolutamente decisiva. Yo tengo dos hijos, José María y Luis, y claro, como te pasará a ti, yo no he disfrutado de mis hijos.
No.
Porque, fíjate, cuando nace el mayor, Pepe, yo estoy en Rusia, y cuando nace el pequeño, esa misma tarde, me tengo que marchar a Alemania. Mis horarios no coincidían con los horarios de ella. Y me han salido dos fenómenos. Buena gente, trabajadora, brillantes, triunfadores. Se lo debo a mi mujer, al margen de lo que ha luchado con este cabezota.
¿Por qué este documental? ¿Apareces porque te lo piden o tenías ganas de contarlo tú mismo en primera persona?
No, él tenía ganas de contarlo, pero me lo piden. Me lo habían pedido en los últimos 10 años, no exagero nada, si digo 10, 15 veces. Pero yo veía los guiones, porque yo primero pedía el guión para ver lo que era. Y no me acababa de convencer hasta que aparecen Charlie y Alberto, y veo el guión. Y digo, hombre, esto es lo que yo buscaba.
El otro día hablamos con José Ramón de la Morena y le pregunté por qué no salía en la docuserie. Y dijo que él ya se conocía la historia, que no aportaría nada nuevo. ¿Te hubiese gustado contar con su testimonio?
Pues me daba lo mismo. Yo me equivoqué gravemente. Nos equivocamos los dos, pero me equivoqué. Yo gravemente. Yo no tenía que entrar en esa guerra porque además sabía quién había montado la guerra. La guerra la habían montado el emperador y sus secuaces, el emperador de el imperio del monopolio. Fíjate si al final los hechos me han dado la razón, que es la única vez en el mundo civilizado que una cadena de radio compra otra cadena de radio para cerrarla. Después de eso, ¿qué tienes que hablar, qué tienes que discutir? Pero yo no soy amigo de la revancha, yo no soy amigo de la venganza. Me he equivocado, pago el error. Pero un buen día, hace ya mucho tiempo, me llamó José Ramón de la Morena. Oye, ¿quieres que comamos? Naturalmente, que quiero que comamos. Si yo no tengo nada contra ti, si es que me he equivocado, he sido yo dándote entrada. Pero me ha sorprendido que no haya, a mí me con perdón me la trae floja, pero me ha sorprendido porque hace 15 días estuvimos en Cádiz.
Lo sé.
Que nos llamó el presidente del Cádiz.
Nos lo dijo.
Y le traté, bueno, con un afecto. Es más, un chico que antes era periodista deportivo y ahora es cocinilla, que trabaja también en Movistar. Vamos, esto es una broma. Es Juanma Castaño.
Ah.
Pero que es cocinilla. Por ejemplo, un periodista deportivo que se haga cocinero tiene huevos, con perdón.
Perdona, cocina. Me han dicho que cocina muy, 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 muy bien. Y bebe mejor.
Cinco. He contado.
Ya lo he visto.
Bueno, gracias. Entonces, Juanma le hace una entrevista, creo que fue el Castaño, le hace una entrevista a De la Morena y dice: José María García es el mejor periodista de España. Segundo, reunión en un restaurante popular de Madrid y delante de 12, 14 personas, tertulia deportiva, José Ramón dice: el dinero que he ganado se lo debo a García.
Es que, te voy a contar una cosa, De la Morena el otro día me dijo que eras uno de los mejores periodistas que había visto nunca improvisando, que con cuatro notas soltabas una homilía que podía durar horas. ¿Sabrías decirme algo bueno tú de la Morena?
Sí, es buena gente. Y te sé decir más. José Ramón de la Morena se ha... Bueno, cosas que pasan en la vida y que son... Oiga, infelizmente noticiables, pero se separa y se vuelve a casar. Uh-huh. Y, bueno, un día hablamos, me dice que va a ser papá, estaba muy contento, y un mes después me cuenta algo devastador. Yo te lo prometo, he estado llorando 3 meses. Le dice un médico que ese niño va a ser ciego. Claro, es el desastre, fíjate, imagínatelo, es, y Dios ha querido que haya sido o un no acierto o un error, pero el niño
está estupendo,
es fenomenal. Yo me llevé la alegría de mi vida, porque sé lo que es ese sufrimiento para un ser. Uh-huh. Y yo no soy amigo de José Ramón. Yo no quiero a José Ramón. Yo no me iría de copas con José Ramón, pero tampoco soy enemigo. Digo que no me iría de copas, no por nada, sino porque yo no veo, sí. No bebo.
Ya, de todas maneras, en el segundo capítulo hay una imagen que digo, esto se lo tengo que preguntar a García. Se ve en tu mesa. En tu mesa hay un paquete de tabaco, por supuesto. Hay una taza con un café lleno hasta arriba y una lata de Coca-Cola. Y yo digo, ¿café, Coca-Cola, tabaco? Esto es una explosión.
Pues no ha sido una explosión. Si ha sido una explosión, soy un tío fuerte y he aguantado. Yo lo que no he tomado en mi vida es alcohol. Pero no he hecho ningún sacrificio, sino no me gusta el alcohol y por eso no lo he tomado. Y yo soy un tipo raro. Por ejemplo, la gente cree que es whisky, pero yo tomo cerveza sin alcohol con hielo.
Hostia.
Fíjate ahí. La mezcla explosiva.
¿Cerveza?
Eso sí, me pone con una moto.
En el año 72, Manolo Martín Ferrán, uno de los grandes, le da un espacio a José María García en Hora 25 en la SER y funciona tan, 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 tan bien que cada vez le van dando más tiempo. Pero un día te piden, atención, que no hables de Pío Cabanillas. Escuchar.
Don Pío Cabanillas, con ese ni Pío.
De hecho, en Televisión Española ya tuvo un problema José María García por criticar al presidente del Oviedo, que era primo de Carmen Polo, la mujer de
No, por criticar... No, perdóname. Por criticar, no. Por contar la penúltima barbaridad de un presidente a la sazón, primo de doña Carmen Polo de Franco. Bueno, en Asturias había, que ahora uno ya no existe, dos equipos. Unión Popular de Langreo, que era el equipo de los mineros de la cuenca, y el Oviedo, estaban en segunda división. El presidente de la Unión Popular de Langreo era muy amigo del presidente del Oviedo. y al presidente eran dos tipos curiosísimos, no muy altos, pero gordos no, súper orondos. Claro, había que ver a la pareja comer y había que ver a la pareja beber. Bueno, pues como armarios de cuatro puertas, al del Oviedo se le ocurre esta genialidad. Dice, coño, yo no tengo un buen gerente, ¿por qué no ficho al presidente de la Unión Popular de Langreo? Y el presidente del Oviedo ficha como gerente del Oviedo al presidente de la Unión Popular de Langreo, jugando los dos en la misma categoría. Pero no deja de ser presidente de Langreo. Sigue siendo presidente del Langreo. Claro, yo me preguntaba, bueno, ya que jueguen el Oviedo y el Langreo, se lo juegan a las cartas, se lo juegan a los chinos, se lo juegan a las señoras, ¿qué hacen? Y digo, bueno, voy a hacerles un reportaje. Yo entonces estaba en la mejor televisión de España, que era Televisión Española, porque no había otra. Bueno, y digo, pero joder, a lo mejor no quieren hacer el reportaje. Pero entonces la televisión tenía magia. Y quieren, ahí les pongo, haciéndole las preguntas y demás. Fíjate cómo está la televisión española, bueno, más o menos como ahora. Pero el alargador de mi micrófono era una escoba. Y ya termino el reportaje, me pongo detrás de ellos, los pongo de espaldas y yo al lado de ellos les digo, señoras y señores, todavía no existía el saludo cordiales, aquí los tienen, orondos, poderosos, se comen al niño Jesús, se beben el Nilo, pero aquí los tienen, de espaldas a la lógica y a la realidad. Termina, digo, se habrán enfadado. No, no, me daban besos y abrazos y esas cosas. Y al día siguiente, el que era presidente de televisión, que luego fue presidente del gobierno, Adolfo Suárez, me llama. Me dice, oye, ¿tú sabes lo que has hecho ayer? Digo, sí. ¿Qué has hecho? Un reportaje cojonudo, y tenías que haberme llamado ya como presidente para felicitarme. Dice, ¿pero tú sabes quién era el presidente del Oviedo? Digo, ni lo sé ni me importa. Dice, pues el primo de doña Carmen. Digo, pues peor para ella tener ese primo.
Super García en la Hora Cero. José María García.
Es esta la etapa cuando se va a Antena 3 Radio, que seguramente, por lo que veo en el documental, guardas con más cariño. Por cierto, esta canción de los Simple Minds, ¿quién la escoge?
Don Manuel Martín Ferrán.
¡Ostras!
Escoge esa canción y escoge el Super García.
¡Ostras!
Que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio. Don Alberto Negro y don Gaspar Rossetti, vamos a hablar dos a la vez. Después de 500 años y 1000 vacunas, tendremos que decirlo de uno en uno.
Eras muy exigente, eras muy divertido y había veces que eras muy...
cabrón.
Ahora.
Antes que lo digas tú, lo digo yo.
Claro. Claro, porque además eras tan exigente. Claro, yo me acuerdo de las épocas de la Vuelta a España, que los seguimientos eran increíbles. Teníais camión, helicóptero, tú con el coche siguiendo a los ciclistas. Hay un documento de Rajoy en el segundo capítulo, que Mariano Rajoy dice, es que yo quedaba alucinado. Dice que recibían a José María como si fuera en los pueblos, como bienvenido a Mr. Marshall, pero que algunos te adoraban, pero que dice, oye, yo me pensaba que se iban a meter con el político, y no, no. Otros te ponían a parir a ti, José María.
Claro, era cuando la historia de... Mira, en los pueblos, igual que en las capitales, pasan muchas cosas. Y Soria tuvo una... Soria tuvo una mala suerte. Tuvo un buen ciclista, pero un tipo tonto. Y eso era ídolo. Y a mí me daba lo mismo que fuese ídolo, que fuese lo que fuese, y yo cantaba las verdades.
Que es Perico
Hizo
Delgado.
Hizo barbaridades. Tú fíjate si será tonto el tipo, es Perico Delgado.
Sí, sí.
Fíjate si será tonto, pero tonto, que dice que le llaman Perico porque se lo inventé yo. Que tiene cojones la cosa. Ya le llamaban Perico antes de nacer nuestro Periquín. Matilde Perico y Periquín.
Señor, sí señor, espera.
Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Ventana al Deporte, aunque eso sí, la estamos pintando.
Se pone de la morena y empieza esto.
Un muchachuelo desconocido totalmente en esta profesión, un jovencito imberbe, ¿cómo comienza el programa del Imperio Prisa?
Y luego, evidentemente, él tampoco se calla.
A Osama García, si le tienes miedo, pues tienes que adorarle. Y solo le temen los que tienen mucho que temer, porque tienen aún más que ocultar.
¿No tienes la sensación, José María, que esto en el fondo fue bien a los dos al principio?
No, pero no fue bien. Es un error tremendo. ¿Y qué necesidad? Yo estaba, me iba fenomenal, era super líder. ¿Qué necesidad tenía de darles entrada? No, lo que pasa, el problema es que él también se equivocó, porque él hizo lo que le pidió sus jefes, el Imperio del Monopolio. Pues eso, hay que hacer la guerra para ver qué pasa, etcétera, etcétera. Y al final él lo acabó reconociendo. Él, sin García, no existe. Y a las pruebas me remito. Se fue García, ¿y cuánto duró él?
Estamos hablando de una época donde los periodistas teníamos acceso a jugadores, a directivos. ¿Qué épocas aquellas, tú? Incluso entrábamos en los
vestuarios. No, perdóname. ¿Qué épocas aquellas? No. Teníamos acceso a, como lo habríamos tenido ahora si estuviésemos.
Ah, no, claro.
La diferencia, la diferencia no es ello. La diferencia no es los equipos ni los jugadores. La diferencia es la vaguería de los periodistas.
¿Tú crees?
Totalmente de acuerdo. Es más, un presidente dice, no, vamos a establecer el club, un equipo de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a mí me lo hace un presidente, no pasa nada. No hablo del equipo, no hablo del presidente. No hablo deportivamente del presidente. La hora la dedico a hablar de los negocios y chanchullos del presidente. A ver lo que aguanta.
Ya. Pues mira, entraba y pasaba todo esto, por ejemplo.
Oli, tranquilízate. Venga, hombre.
Ahora toda la mierda.
No, Oli. Pero tranquilízate, hombre, si has tenido ya 1000 lesiones.
Pero fíjate, ahora viene el partido.
No te preocupes, si vas a estar con la selección, vas a tener 1000 oportunidades. Si acabas de nacer.
Esto es ser psicólogo, porque estamos hablando de que se lesiona Poli Rincón en aquella época delantero del Betis. Está el reportero, que no sé quién era porque no le recuerdo la voz, era Roberto Gómez o quién era, que le pone el pinganillo, y García hace de psicólogo. Incluso de la Morena dijo esto.
Super García dice que entra al vestuario porque paga, y pasa al palco porque paga, y ya estamos con que si la abuela fuma ya, ¿no? Uy, pues mire, eso ya es...
¿Alguna vez pagaste por conseguir alguna exclusiva, José María?
Muchas.
¿Pagaste?
Pero no las que dicen estos tontos. Lo que pasa es que había un partido genial de Copa Europa del Atlético de Madrid y unos ingleses, y entonces existía un amigo nuestro cariñosísimo, no el más listo de la clase, que se llamaba Belarmo, en el diario Marca. Buenísima persona, un tío súper decente, amigo de sus amigos, no tenía enemigos, buena gente. Y entonces vamos a entrar en el vestuario porque el partido se prometía, así fue, acabó como el rosario de la Aurora. Y entonces él coge y saca el pase de prensa. Y lo he echado para un lado. Yo que lo veo, saco el pase de prensa y $100. Y claro, me acompañó hasta el portero al vestuario. Y el otro bramaba. Pero yo qué culpa tengo. Pero es que, ¿qué pecado he cometido? Ninguno. Bueno, pues este de la Morena, en algunos de los fallos que tiene, también tiene otros aciertos, algunos de los fallos que tiene, dice, a García le pagan... García gana 1000 millones de pesetas al año. Al que le pagan 1000 millones es que le compran. Digo, pues como no me compren las orejas, ya me contarás. La prueba, la prueba que yo soy un tipo que busco la verdad es que si yo hago un documental, pues tendría que hacerlo solo para mí. Yo lo único es que exigí a Movistar y a los realizadores del que fuese neutral, absolutamente imparcial, al pan pan y al vino vino. El del primer, el primer lunes, no sé si lo viste.
Sí, claro, yo he visto el primer lunes.
Fue menos guerrillero.
Sí.
Ahora, el segundo.
El segundo lo he visto yo ya, que es el que pasa el lunes. Te digo yo.
Es bravo.
Es bravo, porque es José María García, puro y duro. Así claro, de claro.
Es bravo.
Es bravo,
bravo,
efectivamente.
Bravo, bravo, bravo. Porque es que yo he sido el tío más maltratado de este... El periodista que más trabajo le ha costado. Y he triunfado. El más maltratado. Primero que ese butanito. Después que si la broza afeminada. Es que me ha costado. Dios y ayuda, todo. Después el San Dios del monopolio. Joder.
Acabo enseguida, pero antes déjame preguntarte por ahora. ¿Tú crees que el Barça está metido en el tema de Enríquez Negreira? ¿Y tú crees que el Barça...? Porque esto viene de tu época. Vamos, de nuestra época.
Pero viene de mi época.
Vamos, a la época de Núñez.
Sí, pronto. Porque esto que quiero, que voy a contar, lo quiero contar en Madrid. Porque yo no soy ventajista. Uh-huh. Y yo no quiero ir a Barcelona.
Yo vengo,
a
¿eh?
Poner a par...
yo vengo, ¿eh?
No quiero ir a Barcelona, uh-huh, a poner a parir al presidente del Real Madrid, que se lo merece por todos los motivos. Uh-huh. Llegó sabiendo poco, y hoy le cuesta serio trabajo distinguir entre un balón y una cacerola. pero aparte de eso, el tema Negreira tiene un precedente terrible, un precedente del Madrid. Y no es Florentino el culpable en esta ocasión. Es un milagro, pero no es Florentino. Pero lo voy a contar con pelos y detalles, pero en Madrid.
¿Vale? ¿Y tú crees que la culpa es del Barça o no?
Total y absolutamente, no del Barça, entendiendo por el Barça sus directivos.
Sí.
Pero es que parece que los encarga el enemigo del Barcelona, coño. Es que es una irregularidad, no se puede pagar. Pero bueno, ya se ha hecho antes. Pero coño, no lo dejes escrito y firmado.
Uh-huh. Oye, ¿lo de Vinicius qué te parece?
España no es racista. Yo lo digo con mi sentimiento. Pero nos aproximamos. Nos aproximamos porque por muchísimas razones. Porque luego seguimos en la defensa de los grandes. Si esto le pasa a un chico de segunda división B y le pasa lo de Vinicius, le han colgado. Y aquí le quitan hasta el partido de castigo. Que con Vinicius se cometen injusticias, sí, pero con el resto de jugadores de color. Con el resto, siempre. Entonces, no puedes mirar para otro lado. Y sobre todo, Vinicius es un chico, como tantos otros, lo que pasa es que es una excepción, que sale de su país con 20 años, que nace en una favela. Pobre, pobre, pobre solemnidad. Llega a Madrid. En un año se hace millonario. Las mujeres le siguen, le persiguen. Las chicas se lo tiran por teléfono. Un club, lo primero que tiene que hacer es un psicólogo al lado de él. Porque claro, en Valencia pasó eso. Pero en Valencia el niño está mal educado. Bueno, mira, hay un tipo que es más mal educado que él, que es Mourinho.
Oy.
Tú lo viste el otro día.
Dios santo.
Bueno, pues igual es este. Le pone los dos dedos para abajo y que va a bajar el Valencia. Pero coño, si le tenían que haber dado una colleja más fuerte. Pero en fin.
Bueno,
no hay...
acabo enseguida. Mira, ahora has hablado de Mourinho. A ti no te aguanta dos minutos Mourinho, ¿eh?
Te lo traspaso. Tú sabes que cuando Mourinho estaba en el Barcelona, ¿eh? Yo era el gran amigo de Mourinho.
Sí, hombre, me acuerdo que era... Mira, el otro día escuché a un periodista de aquí del Mundo Deportivo, que era Joan Poquí, que dijo una cosa el otro, que tuve razón. Él era muy amigo de Bobby Robson. Y me dijo, claro. Y me dijo, si ahora Bobby Robson se levantara de la tumba, lo primero que diría es, Dios mío, ¿qué inventé y qué creé y qué parí?
Sí.
¿Tú te acuerdas de, sí. De Mourinho y de aquella época? Porque
me acuerdo.
Muy buena relación con él, me acuerdo que se te ponía el teléfono.
Era muy, muy amigo mío. La perdí en el Madrid porque... No, la perdí voluntariamente, porque yo creí que Mourinho tenía personalidad. Mourinho era un pelota del inútil de Florentino, con mayúsculas, pelota.
¿Con Florentino no ha habido?
Sí.
Pues seguro que en Madrid decenas de personas te habrán querido citar con Florentino en cualquier restaurante, cenas y comidas. Y estoy convencido, conociendo, te conozco, José María, que tú les dijiste que ni pensarlo.
No, yo solo cené una vez con Florentino, que fue después de una reunión que habíamos tenido en un hotel, que me había pedido el que había sido ministro, Zaplana, me tienes que hacer un favor, eres amigo mío. Digo, no, no como, ¿no? Yo como con mis amigos y este ni es ni será amigo mío. Bueno, y si tenemos una reunión, podemos tener una reunión, pero digo, vete preparado porque vas a oír la Mundial. Y me dice, coño, no me digas eso, que he sido ministro de Trabajo. Fíjate las reuniones con los sindicatos. Digo, es un juego de niños al lado de lo que vas a oír. Efectivamente, fuimos al hotel, venía Zaplana, venía un amigo de Florentino y de Zaplana, que era Luis Herrero, y yo y tal. Y yo empiezo hablando Zaplana, yo creo que entre dos amigos míos no podéis tener... Le digo... Zaplana, Eduardo, no pierdas el tiempo. Este tipo que está ahí enfrente no merece la pena, ni conmigo va a hablar nunca, porque no es una persona de ley. Otro tío le dice, no, le digo, esta persona no, personajillo. Otro, un tío te coge una botella que tenía delante y te da con él en la cabeza. El gran fariseo se calla. Y a los tres días me llama por teléfono. Oye, ahora que estamos en periodo de Navidad, te invito a cenar, no me dirás que no, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé decir que no muchas veces. Eso me pasó. Me fui a la... Bueno, y quedamos. Y me pide ir a la cena Manuel García Durán, un tío que estaba conmigo en Telefónica. Digo, no, vente, es que me dice el presidente que lo tienes que autorizar tú. No, vente, no pasa nada. Y vamos a la cena, la única que he tenido en mi vida, media cena. Porque empiezo a hablar del escándalo sin límites, de las construcciones, el regalo de los 100.000 millones y tal y cual. Y las construcciones, y según íbamos hablando, Miguel García Durán, que al principio me dijo, bueno, yo hablo también en nombre del presidente. Me voy cortando, les voy cortando, les voy cortando, cortando, que era, eso era un terreno de unos dueños que había expropiado Franco, que eso solo podía ser para el deporte, pam, pam, cortando. Y en un momento determinado me dice García Durán, ¿cuánto cuesta que mires para otro lado? La única vez en mi vida llamé al Metre, ya está jubilado, Blas manda la factura a mi oficina, que yo con estos tipos no me siento ni un segundo.
Acabo, por cierto, supimos hace unos días que en lo que decías del Madrid y del Barça y lo del el tema del Barça de los árbitros, que sepas que José Manuel Villarejo, en la causa judicial interpuesta con Sandro Rosell, dijo que el Barça fue espiado junto a Sandro Rosell, su junta directiva, y lo del tema de que él descubrió Villarejo, el caso de la compra de árbitros que tantas portadas y telediarios ha llegado en estos últimos tiempos, pero Villarejo dice que reflejó en dos notas informativas del 2012 y del 2014, que dio las notas a sus superiores en la policía y el ministerio, pero que las pesquisas y las acciones judiciales fueron desestimadas porque el Real Madrid también estaba involucrado. ¿Tú te lo crees esto?
Ah, pero bueno, ¿qué coño? En el estadio Santiago Bernabéu, partido de Copa de Europa, 15-16 minutos de juego, el árbitro expulsa a un jugador llamado Desnica por protestar. Le había hecho un penalti Goyo Benito, que en paz descanse, por protestar. Y cuando se descubre todo, dice el presidente del club, Modesto: ¿cómo coño va a protestar si es sordomudo?
José María García, genio y figura.
Hasta la sepultura.
Reconcentrat. Sí.
RAC més 1.
Aquest dilluns, les semifinals de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. A les 9, Joventut Reial Madrid. Viviu el partit a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb la narració de Marc Mundet, amb Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dilluns, bàsquet a RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Només els caps de setmana via lliure.
El Besar de les Sorpreses.
Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd.
No em vinguis amb històries.
L'embalat de mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó.
RAC 1. Tots som 1.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
Això és Reconcentrat.
Laura Grau, bona nit. Bona nit. Estàs?
Bé. Aquesta setmana tinc bona sensació.
Mira que bé.
Sí, mira que tinc molta feina, però...
Tens molta feina com sempre, vaja. No és cap novetat que tinguis molta feina.
No, però ara final de curs sempre... No sé,
final de curs.
Bueno, final de curs. Per mi sempre és final de curs. El juny, tot i que encara quedi com dos mesos de temporada, però hi han com actes d'aquests d'encament de coses, llavors et conviden i estàs allà una estona xerrant amb la gent i sempre...
Això final... tu, que ets una celebrity que...
No.
Escolta'm, parlàvem ara de la selectivitat. Tu recordes, ho vas passar molt malament o què? Molts nervis o, com deien l'Aleix i l'Abel, que mira, encara...
Vaig estudiar molt i no recordo uns nervis molt forts, però sí que havia d'arribar una nota per on jo volia entrar i patia, no?, per si no arribava. Ara, també és veritat que vaig arribar a la nota de tall de periodisme, ho vaig deixar a la meitat del primer curs... Vaig estudiar Educació Infantil i Primària i aquí estem,
Sí, que aquest patiment no hauria calgut, no? Perquè m'imagino no. que la nota per Educació Infantil i Primària no era tan alta.
No, era més baixeta. I mira, al final no m'he dedicat a això, m'he dedicat a l'altre, el que estava estudiant primer. Vull dir que a vegades també ens ensenyem...
Els toms que dona la vida, no? I a vegades això que dèiem ara, que donem molta importància a determinats moments i després ho mirem, no?, des de la distància i dius, ostres, per què vaig patir tant per fer aquella prova?
Sí,
o per què
no,
vaig prendre d'aquella manera?
A mi em sembla una mica criminal el que passa quan tens 18 anys amb aquest tema. Però
tot
bueno.
Això per si algun alumne doncs, que s'ha despistat allò que has d'estudiar però et despistes fent altres coses o si alguns pares d'alumnes ens estan escoltant, doncs això, que intentin transmetre aquest missatge també als seus fills, que al final tot tampoc no té tanta rellevància.
No, tens molt temps per fer mil voltes i reconduir el drama que sigui.
Està quedant com molt de persona gran, això, bueno, relativitzeu, no passa res.
Bueno, quan ja ho has passat és molt fàcil
exacte,
de dir, però
sí,
clar,
sí.
En aquell moment
cadascú
no creus a ningú.
Seu. En fi, Laura, avui abordarem un tema que ja fa temps que preocupa i que cada cop preocupa més, i és la relació entre la salut mental, que això, mira, ens podria lligar una mica
sí,
amb el que parlàvem
sí,
ara,
sí.
I les xarxes socials, en aquest cas, no?
Sí, mira, volia començar la casa una mica per la teulada, perquè a vegades no ens adonem de la dimensió que estan agafant les coses, fins que arriben a afectar els més rics, que semblen els immunes a tot, però que al final acaben patint també. I les celebrities ja fa temps que pateixen d'aquest mal, les estrelles de qui més es parla a la premsa i que semblen tan felices i que ho tenen tot, cada cop són menys presents a les xarxes socials.
Clar, però com hem arribat fins aquí, no? Perquè precisament les xarxes socials els serveixen amb ells per tenir més visibilitat.
Doncs sí, i ells en són conscients i juguen amb això, i ells que tenen aquests avantatges, que ja tenen tants milions de seguidors, doncs trien quan volen aparèixer i quan volen desaparèixer, quan els interessa a nivell corporatiu, doncs promocionar un nou treball, els músics, doncs quan han tret disc, o quan els actors o actrius treuen pel·lícules noves, però per la resta, silenci, es racionen moltíssim i fins i tot s'arriben a vetar algunes xarxes, per exemple, Selena Gomez, Ed Sheeran, Billie Eilish, són alguns d'aquests que només estan plenament actius a les xarxes socials quan han de promocionar alguna cosa. Per la resta, poca cosa
sabem d'ells. No van explicar la seva vida, no?
No, ho eviten moltíssim. I després hi ha altra gent com Lizzo, Taylor Swift, Millie Bobby Brown, que després d'algunes polèmiques, algunes onades d'odi en certes xarxes socials, com són Twitter o TikTok, que ja coneixem que són de les més violentes, doncs han decidit que allà no hi entren més i que no es fan la promo per Instagram i per altres xarxes socials potser més agradables. Uh-huh. Ara, també et dic que hi ha gent que ha pres mesures extremes com fins i tot vetar preguntes de caire personal a les entrevistes de premsa.
A veure, què ha passat amb la Beyoncé? Que la tindrem dijous aquí a Barcelona, eh?
Sí. I la tindrem dijous aquí, segurament l'entrevistarà molta gent, i és ella la que ha estat una de les primeres a vetar aquestes preguntes de gaire personal, que ja fa anys i panys que no dona aquesta informació, eh? Ella, de fet, va dir en una entrevista a Harper Bazaar, aquesta revista de celebrities estatunidenca, que és molt fàcil perdre's molt ràpidament en aquesta indústria, que et tren el teu esperit i la teva llum, i després te'ls escup, que en aquest negoci gran part de la teva vida no et pertany si no lluites per això, i que ella ha lluitat per protegir el seu seny i la seva privadesa perquè la qualitat de la seva vida en depenia. O sigui, una tia que tenia molt clar que no volia entrar a aquest joc perquè, al final, la fragilitat d'aquestes estrelles és coneguda abans d'internet. A les xarxes socials l'únic que han fet ha estat accentuar-ho, però abans ja hi havia històries terribles com la de Britney Spears, per exemple.
Clar, el que passa és que això ho pots fer quan ets una diva, no?, com Beyoncé, però també hi ha artistes que necessiten aquesta visibilitat a les xarxes fins a aconseguir un cert nivell. Llavors, si hi arriben, es poden potser permetre el luxe de dir, doncs mira, prescindeixo d'això perquè jo ja he traspassat, no, aquest...
Sí, és un privilegi.
És com una situació una mica de dependència, és un peix que es mossega la cua, també, d'alguna manera.
Sí, i el que expliquen alguns artistes que estan en aquesta situació és que si no venen la seva ànima al diable, o sigui, si no donen cap titular a la premsa rosa perquè es parli d'ells i del seu personatge mediàtic més enllà de la seva música, no acabem de connectar el públic amb les històries que hi ha darrere de les cançons. Un exemple molt evident és Shakira, amb les seves cançons sobre la ruptura amb Gerard Piqué, que sí. Si no tinguéssim tanta informació de com van començar la història, dels fills, de no sé què, potser tampoc no hi haguessin donat tanta importància. Unes lletres que, bueno, al final poden ser qualsevol ruptura, però com que sabem
tenim
que és aquesta...
Tenim tanta informació, no?
Connectem molt més. I, en canvi, diuen que els artistes, que si no tens tota aquesta informació, doncs no connectes tan ràpid, i una de les que ho sap és Miley Cyrus, que ha pres una decisió dràstica al respecte després de treure el seu disc Endless Summer Vacation.
Què ha fet? S'ha esborrat totes les xarxes o...?
Això ho va fer el 2017 amb tot el tema del Wrecking Ball i tot això que es va voler com reinventar ella mateixa, però ara no ha estat això el que ha fet, sinó que ha decidit no fer cap gira mundial per promocionar aquest disc, que és una cosa que no havia fet
això
mai.
Això sí que és dràstic, eh?
I que molt pocs artistes internacionals s'han negat a fer, perquè al final és una cosa molt típica seva. Ella ha decidit que no vol dormir en autobusos en marxa, que no té ganes de passar els seus dies entre vestidors i que, sobretot, no se sent connectada amb aquestes grans audiències. Ja no és només un tema de xarxes socials per ella, sinó que no està còmoda cantant en un estadi amb tantíssima gent, on tothom està, per exemple, gravant amb el mòbil, ningú està pendent doncs, del significat de les cançons, allò que dèiem l'altre dia també, de si havíem de portar els mòbils o no als concerts. I ella assegura que buscarà altres maneres de connectar amb els fans, però que des de cap aquesta decisió, tot i que ha estat molt criticada, se sent molt més lliure, molt més a gust amb la seva música i molt més a gust amb la seva vida.
I mira que els concerts ara mateix són gran part dels ingressos dels artistes, vull dir que no ha d'haver estat tampoc gens fàcil prendre aquesta decisió, però vaja, que això també ens dona a entendre d'alguna manera que aquests fenòmens de masses potser estan arribant als límits, no?
Sí, jo crec que serà una època de canvi, no sé, jo no m'ho vull posar ara en moda pitonissa, però crec que els propers anys veurem coses molt estranyes i molt surrealistes. Els que ho tenen més complicat, però ara mateix, són els que no poden posar aquests límits perquè no tenen cap bé superior a oferir, no són músics, no són actrius ni models, sinó que són influencers, creadors de contingut digital que viuen d'això i que no poden deixar de fer-ne, perquè és la seva principal font d'ingressos i una mica el sentit de la seva vida, pràcticament. Això, evidentment, té greus conseqüències a la seva salut mental i, paradoxalment, també fan que el seu contingut sigui pitjor. Clar, evidentment, si tu estàs deprimit, doncs no tens ganes.
Clar, evidentment. Aquesta això... exposició, no?, quan tens deprimit, precisament no tens ganes de parlar amb ningú ni de veure ningú i que, a més, t'hagis de mostrar no estar bé, doncs ha de ser terrible, realment.
Sí, i se te'n va de les mans el teu to i la manera de parlar, no? Un dels que ho explicava amb sinceritat és un dels més famosos, que és el Xocas, el podcast de Jordi Wild. Deia això.
¿Te consideres una persona feliz?
No.
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 Hoy en día no. Me quedan muchos objetivos que alcanzar.
¿Has sido feliz en los últimos 5 años?
Sí, por mi familia, no por mi éxito profesional.
Es decir, que desde que estás triunfando en Internet, no te sientes feliz.
No, desde luego que no. Internet me ha traído muchos más problemas que cosas buenas. La gente cree que el dinero es lo más importante y no. La salud mental es más importante, la tranquilidad es más importante. O sea, no lo paga. Yo cuando trabajaba por 1.000 euros estaba más tranquilo. No tenía tantos altibajos a nivel mental y tantos...
La gente que te diga, vale, pues oye, no estás obligado a trabajar de esto. Retírate y dedícate a buscarte la vida en una empresa o donde sea.
No, porque es mi pasión. Es mi pasión, es por lo que he nacido y sé que es.
Pero fíjate que es un tema muy complicado, porque a la vez que tú estás reconociendo que eres menos feliz,
Déu-n'hi-do,
o que eres,
no? Aquesta confessió,
que no puedes dejar.
Ho ha portat a terme o no, això?
No, això va ser el febrer. El març va dir que sí que deixaria de fer streams oficialment i encara hi és allà fent streams. Vaja. Vull dir, ell reconeix obertament que és addicte, que no pot deixar de fer contingut i que sap construir la seva pròpia gàbia, que al final no pot sortir d'aquesta roda que ell mateix s'ha creat. I lamentablement ja no només els afecta dins la bombolla d'Internet, aquests personatges, on evidentment reben milers de comentaris positius i negatius, sobretot, sinó que el fenomen ha passat a la vida personal d'alguns d'ells, com per exemple de la Rivers.
Es que la gente se pasa, es que la gente me pega, es que la gente me escupe, es que la gente me graba. Entonces tenemos que irnos a reservados. Y mis amigos pues no trabajan como para poder pagarse reservados cada fin de semana y tienen que hacer el esfuerzo. Y mis amigos están todo el rato pendientes de que no me graben, de cuando viene la gente a molestarme, de oye, vete.
Espera un momento, o sea, ¿la violencia que tú recibes en redes traspasa la pantalla?
Sí, un montón de veces.
Pero porque si me gustó tan meme que la gente se piensa que es divertido.
Clar.
És fort, vull dir que tu realment ja no puguis ni tornar a tenir una vida anònima, privada, no?
Clar, hi ha molta gent que dirà, ah, mira, però ells ho han buscat, no? Vull dir, han tingut aquesta exposició, doncs ara què volen, no? Però clar, sí. I tot ells també tenen dret a tenir la seva vida privada, en fi, no sé.
I en ells veiem reflexat doncs, l'efecte extrem d'aquesta exposició a les xarxes socials, perquè s'hi dediquen, però fins i tot a les persones que no tenim milers de seguidors, que encara que tinguem 20 seguidors, ja...
Clar, això t'anava a dir, fins ara estàvem parlant, no, de grans personatges que ja s'entén que tenen això, milers de seguidors i que, clar, un percentatge de gent, si surten al carrer, si diuen qualsevol cosa, segur que a algú no li sembla bé. Però creus que això també ha traspassat el nivell de que ens afecti això que deies a les persones? Tu, Déu-n'hi-do, els seguidors que tens, però els que no en tenim tants, també ens afecta això?
Jo crec que evidentment depèn de la quantitat d'hores que passis allà dins, no? Perquè a més de la pressió estètica, la comparació amb l'altra gent, aquestes idees falses d'èxit i de felicitat que veiem a les xarxes socials, les aplicacions en si estan dissenyades per tornar-nos addictes a sentiments irracionals que no ens fan feliços, o sigui, ells ho fan expressament per generar-nos una mica aquest malestar.
Per exemple,
aquesta setmana s'ha estrenat una novetat a Instagram que a més havia tingut el plaer de provar en primera persona perquè sembla que m'hagin seleccionat a mi per poder provar aquesta nova funció, que encara no surt a gairebé ningú, que és el cercador de visualitzadors de les històries. És a dir, fins ara... Tu entres a les històries d'Instagram, aixeques el ditet cap amunt i et surt el nombre de visualitzacions que tens d'aquella història i els perfils que l'han vist que estan allà en una llista desordenada, que en principi no té gaire sentit, tot i que ja hi havia algunes paranoies sobre si la primera persona que et surt és la que mira més el teu perfil i no sé què, i això ja generava algunes pel·lícules mentals i alguns problemes. Imagina't si ara a sobre tu tens la capacitat de consultar, de fer realitat el teu desig de saber si una persona concreta ha vist la història. Per exemple, jo què sé, la teva mare, que t'has adonat que una nit de festa has penjat una foto fumant i dius, ai, no sé si l'ha vist o no, i de cop l'endemà al matí vas a mirar-ho i pots corroborar en directe la teva mare ha vist aquella història.
Però és a dir, l'avantatge és que no has de tirar tota la llista cap a baix, sinó que ho pots buscar directament sense passar-te allà amb el dit fent cap a baix, no?
Jo és una informació que preferia no saber, tu, que mira, que la gent l'ha demanat molt, però que jo ara que tinc el privilegi de poder-ho buscar, penso, és que ara, mira, sort que no m'ha agafat doncs, aquell moment típic d'obsessionar-te amb algú que no sap si li agrades, si no li agrades, perquè estaria tot el dia
mirant
no? Si m'ha vist les històries i, a més, passant-ho pitjor, perquè tu pots veure si t'ha vist les històries, però tu no saps què pensa aquella persona, que és el que realment vol saber. Llavors, crec que hi ha altres funcions que també han estat en altres aplicacions una mica polèmiques que ens han proporcionat aquesta informació que no necessitem. Per exemple, el doble tic blau aquell de WhatsApp, tu encara el tens actiu?
No. Sí que el tinc. No, perquè és que ara pensava, hi ha gent que em surt, hi ha gent que no, però per tant, si hi ha gent que em surt, és que jo sí que el tinc activat.
Tu sí que el tens activat, però la gent que no et surt és perquè ells ho tenen desactivat.
Sí.
També és una informació que trobo que és irrellevant. Vull dir que et fa més mal, genera més malestar que beneficis, no? Saber, ai, és que l'altra persona ha vist el missatge i no m'ha contestat, què li deu haver passat, s'ha enfadat amb mi...
No només en l'àmbit personal, eh? Vull dir que moltes vegades en el professional, no? Estàs pendent de que et responguin, de si aquesta entrevista sí, aquesta entrevista no, i dius, ai, ho han llegit i no m'han dit res, no? Què està passant?
Sí, sí, és això, fer-te addicte a coses que no necessites saber, com per exemple també aquest missatge s'ha esborrat. Per què m'informes d'això? Si s'ha esborrat, que s'esborri i ja està. Jo no
vull saber que ja hi havia un missatge. També, que pots veure si els missatges s'han editat i dius, què deies abans, no?
Sí, no ho sé, prefereixo no saber-ho i ja està. Oculteu-nos aquesta informació.
En fi, això, deies que hi havia altres funcions que també havien estat polèmiques, però... no tot són males notícies, no, Laura? A veure, una mica de bri d'esperança.
Una mica de llum a la foscor amb aquest tema. No, al final, aviam, sent honestos, les xarxes socials també han sigut un bon aparador, un bon input a nivell de salut mental, perquè hi ha moltíssims perfils de divulgació de la realitat de diversos trastorns de salut mental que abans eren tabú i que crec que avui en dia doncs, ajuden a moltes persones a veure que no estan soles, que això que els hi passa a molta més gent, i al final poden compartir també les seves experiències sobre aquest tema. Una de les persones que fa aquesta divulgació és l'Ania Posada, des de Canal Mal.
Com vaig explicar, el TOC es caracteritza per les obsessions, que són pensaments intrusius, que s'acaben convertint en un bucle i t'obsessiones amb aquell pensament intrusiu i no pots sortir d'allà. I les compulsions, que són allò que tu fas per alleujar l'ansietat que et provoquen les obsessions. Els tipus de TOC són segons el tipus d'obsessions o el tipus de compulsions, o tot a la vegada.
Doncs mira, més informació sobre un trastorn que moltes vegades no el coneixem i que el tenim molt caricaturitzat, de fet, sí. També el TOC, eh? I aquesta cosa tan típica de, ai, tinc TOC. No, no tens TOC, no tens TOC. El TOC
no
és una cosa seriosa.
No vulguis tenir una cosa, no?, que no tens.
Exacte. Una altra persona de les que també fa aquesta mena de divulgació des del mateix Canal Malaia és la Mariona Batalla.
A mi em va costar molt de temps detectar que jo estava patint ansietat, perquè crec que és un trastorn que està molt estigmatitzat. Jo pensava en ansietat i automàticament em venia la imatge de la típica persona hiperventilant, fent servir una bossa per no ofegar-se, i em sembla que no tenia una imatge real del que era l'ansietat. Jo vaig començar a patir-la més o menys quan anava a segon de batxillerat.
Doncs mira, en aquests moments de tensió, de selectivitat, a vegades et pots arribar a donar de reaccions que tenen el teu cos i el teu cap, que potser no són del tot normals.
Clar, i fins aquí també pots veure fins a quin punt les xarxes socials poden ser o positives o negatives, no? Perquè com que hi ha tanta informació, a vegades tu penses, val, amb la informació que tinc puc detectar què m'ha passat, no?
Sí.
Però en canvi... tenir massa informació a vegades et pot fer pensar que tot passa una cosa i que en realitat sigui una altra, no? També.
És perillós aquest boom que està havent-hi de gent explicant les seves experiències personals amb la salut mental a YouTube, a Instagram, a TikTok. Està molt bé que hi siguin, és important que se'n parli, però de fet el gremi de psicòlegs fa un temps que adverteix que es troben en molts casos de gent que s'autodiagnostica, com clar. Deies, erròniament, doncs perquè han vist un vídeo i han decidit que els símptomes que tenen coincideixen amb aquest diagnòstic. Llavors és molt important que si creieu que us passa alguna cosa a nivell de salut mental, aneu a consultar amb un professional i no intenteu autodiagnosticar-vos a través de vídeos de TikTok.
Important,
per l'amor de Déu.
Important.
Llavors,
sí que és veritat que hi ha molts consells també que podem trobar a les xarxes, no? Vull dir, molta gent dirà, és que jo no em puc permetre anar a teràpia perquè és car i el que entra per la seguretat social doncs és molt mínim. Clar, en aquests casos, potser hem de buscar comptes que siguin de fiar, no?
Sí, de fiar, i això que dèiem, contrastat sempre, contrastar les fonts, com ens deien els nostres profes de l'institut, perquè al final ara també hi ha tota una mena de TikTok teràpia, en què es donen consells personals de la vida quotidiana que a alguna gent li poden anar bé, i a alguna gent no tant, com per exemple aquest.
Hace un tiempo, haciendo scroll en redes, como tú ahora mismo, me encontré con un ejemplo muy gráfico de la importancia del priorizarse, del autocumplimiento, y del siguiente. Cuando vamos en avión, antes de despegar, se nos dan un sitio de instrucciones. En un momento nos mencionan que ante una adversidad, un problema, un accidente, van a caer del techo unas mascarillas de oxígeno. Y que, en primer lugar, y muy importante, debemos colocar nosotros la mascarilla para tener aire. Y después podemos seguir ayudando al resto del recurso que os decía tan gráfico que quería comer.
¿Es psicòloga aquesta persona?
Sí, aquesta persona.
Professionalment o...?
Treballa en un centre terapèutic, sembla que és seriosa, però també et dic que hi ha molta gent amb un micròfon a casa seva amb aquesta musiqueta dramàtica i fent veuetes relaxants, donant consells que a vegades, doncs mira, són una mica perillosos, perquè tot això de prioritzar-se, posar límits, gestionar les relacions, aquests conceptes tan de moda de llenguatge terapèutic, també si les traiem del context, el que fan és acabar-nos aïllant i fent que ens tanquem a casa amb l'excusa de prioritzar-nos i de posar límits i de no voler veure ningú mirant vídeos de TikTok a veure si ens solucionen la vida. I jo crec que tampoc seria el camí, així que...
Clar, no sé, com a conclusió, Laura, què voldries dir sobre tot el tema que hem fet avui? Perquè, clar, és això, eh? Tenim moltes informacions, exemples que els hi ha anat bé, exemples que els hi ha fet malament. Què diries a la gent que potser digui, ostres, és que a mi potser em passa, tinc un problema, què faig?
Diria que en la mesura del possible i amb la força que tinguin aquestes persones, surtin de les xarxes socials, comuniquin al seu entorn, surtin de casa i intentin això, contrastar-ho amb professionals i ajudar-se de la gent del seu entorn, que no només et pot ajudar gent que està a TikTok i que ha viscut la mateixa experiència que tu, sinó també gent que tens al voltant i que veus cada dia, no? Que és potser la persona que més et pot ajudar.
La concentració. Sí.